Els pessebres de les cases?
Sí.
Potser ja no estan al nivell que havien estat.
No.
Oi?
Es
ha anat desmuntant-se,
això. I aquella cosa d'anar a cercar sa molsa en es bosc no, i totes aquelles coses...
Però és que això està prohibit, eh?
Ja, ja, però...
No cal que torni.
Però tornava el mateix d'abans.
Això de cremar els boscos i tal.
Que es feia per Sant Joan, que cremaves, bueno, 10 o 12 hectàrees, si no, no estaves content.
No, però que aquelles coses que es feien abans en família, no? Però sí. ja no es fan. I llavors...
Molta gent reivindicant les festes de família de cuinar.
Sí.
No? O sigui, és la cuina del que toca, representa que toca, perquè forma part del ritual.
Les panades per Setmana Santa a Mallorca encara es fa, encara és bastant tradicional fer això, eh? Però és vera que cada vegada menys veus això de reunir-se tota la família per fer el menjar de la festa corresponent. Són tradicions que es perden.
Va, quina és la cançó aquesta?
Aquesta cançó és d'una banda britànica que es deia Prefer Sprout i es diu A Prisoner of the Past, que també parlem una mica dels morts, doncs d'aquesta gent que no s'acaba d'anar mai de la teva vida i que realment torna del passat una i altra vegada, no? Doncs, bueno, també volíem obrir una miqueta el tema dels zombis.
Va, dels zombis?
Bueno,
hi ha gent que li ha dit que li sap molt de greu veure, i, clar, és el que està avui, això, eh? La castanyera zombi. Que diu que corren castanyeres zombis pel carrer i que li sap greu.
Per què li sap greu? No, a veure, un moment.
Bueno, perquè creu que no és...
És un mix.
La tradició.
És un mix.
Sempre, però tots són mixos, no? Al final.
Clar.
Sempre acaben sent un mix.
Però si és més divertit. A veure, si és més divertit Halloween que la castanyada...
Sumem-nos-hi.
No? Vull dir, al final el que hem de fer és...
Sumar-hi.
aquesta barreja que al final...
Al principi serà rara, però després ja t'acostumaràs.
Ja ens hi hem acostumat, de fet, jo crec.
Va, amb què acabem? Perquè sempre que fem això ja s'acaba, doncs s'ha d'acabar d'alguna manera.
Sí.
A través d'alguna pel·li o d'algun conte que s'acabi d'alguna manera.
Avui amb el final de Coco.
Oh! El final de Coco, quina pel·lícula més meravellosa. El podem sentir? A veure. Ay, mi familia, oiga mi gente, canten a coro nuestra canción. Amor verdadero nos une siempre en el latido de mi corazón. Ay, mi familia, oiga mi gente, canten a coro nuestra canción.
Perquè t'explica la mort des d'un altre punt de vista, no?
Jo estic enyorant a la castanyera zombi, eh?
No t'agrada, Coco?
Ente Chayanne? No, aquesta cançó.
Aquesta cançó.
Coco és meravellosa. Mama. Què dius?
Et farem fora d'aquí.
No.
Sí, no fotem.
És fantàstic.
No t'agrada la peli?
Sí, la peli sí, però...
Al final no t'agrada.
Al final no m'agrada.
No t'agrada al final, perquè és massa cursi.
Sí.
No, però és vera.
No miris així, que em fa por, eh?
Hi ha una cosa interessant de Tots Sants.
Seguretat, us el podeu endur.
Hi ha una cosa interessant de Tots Sants, no? Que és vera que, com a mínim, ens ha mostrat com se tracten les morts al voltant de... En altres llocs, en altres països, no?
I
una de les que més m'agraden a mi és, evidentment, la relació amb la mort que tenen a Mèxic. És una relació positiva, és una relació alegre, que és com hauria de ser sempre, no? I nosaltres sempre com que ho hem apartat molt, no? Ho hem marginat molt, el tema de la mort. No, de fet, els cementiris estaven fora de les ciutats, no? Fora dels pobles. Llavors, no acabaves d'integrar aquesta mort en el teu dia a dia. No és quotidiana, aquesta mort.
Bueno, són dos mons que no s'han de creuar des del nostre punt de vista, no? O del punt de vista cultural.
Sí.
Són dos mons, el món dels morts i el món de viu, que no es barregin gaire.
I Halloween és una mica la paròdia d'aquesta mort,
clar,
no? Aquesta disfressa d'éssers no vius, és una mica una broma. Llavors, és com enriure-se'n, és enfotre'n-se'n. No pots fer gaires coses contra la mort més que enfotre'n d'ella, no?
Sí, sí.
I en aquest sentit...
Bueno, perquè enfotre-se'n és una forma d'espantar el fantasma.
Exacte,
també, no?
Exacte. Llavors, bé, i si no, potser la castanyada, no sé, però sí que el dia de difunts era com a massa solemne, i també està bé que comencem a naturalitzar la mort en el nostre vida.
Bueno, jo vull recordar-vos que morir és una putada, eh?
Sí que ho és.
Per qui se mor,
no ho sé.
Però
és inevitable.
Bueno, no està demostrat.
No, estaria bé que...
No comencis, eh? Com va fer el seu dia, ara no em sortirà. El punt 7, gràcies.
Estaria bé celebrar-ho, també.
Sí, bueno, hi ha moltes cultures que ho celebren. Estic pensant en la... mira, hi ha la idea de Nova Orleans, d'aquesta cosa de celebrar amb música i amb una festa, que per exemple recullen la Ludwig Band quan fan allò de l'home més vell d'Espolla ha mort. Espolla és el poble, sí, vaja. Hi ha això, hi ha aquest component de la celebració de la mort com una part més de tot el que implica tot. Bé, no ens allarguem més aquí. Ho deixem aquí. 12 i 5 minuts, gràcies, Carlos Sanón.
Miraré Coco aquesta tarda.
Home, pues mira, m'hi m'han entrat unes ganes. És que tinc acumulat de feina, perquè avui fa 30 anys de la Malson abans de Nadal, també, sí, de Burton, que són les dues pel·lícules que jo posaria una darrere l'altra, Coco i Malson abans de Nadal, seguides a l'entorn de Tots Sants. Però bé, gràcies, Sanón. Gràcies, Llucia Ramis.
Moltes gràcies.
Gràcies. 12 i 5. Hora d'actualitzar la informació amb el Nil Sant Martí. Què tal, Nil? Bon dia.
Bon dia.
Quim Salvador, bon dia.
Bon dia.
Salvador Illa demana suport sense fissures a l'amnistia.
Ho ha reclamat a totes les parts. El líder del PSC diu encara que no sigui l'escenari preferit, ja sigui per poc o per massa. I de fet ha demanat aquest suport sense mitges tintes a tots els membres del Consell Nacional del PSC, on tot just ha acabat d'intervenir amb aquestes paraules.
Apoyo sin fissures, sin reserves, de forma explícita y clara este planteamiento. Y os pido además que nuestro partido, que el PSC, haga lo mismo, lo apoye sin fisuras y sin reservas. Entiendo a los que dudan, entiendo a los que tienen reticencias. ¿Cómo no los vamos a entender? A nosotros nadie nos tiene que explicar lo que sucedió en Cataluña en el 2017 y en los años previos y posteriores, porque estábamos aquí.
El primer secretari del PSC ha defensat l'amnistia per seguir avançant i per deixar enrere el ressentiment, diu, i ha afegit que entén els que tinguin dubtes, però els demana confiança tant als simpatitzants del PSC, que no ho vegin clar, com a tota la ciutadania de Catalunya en general. Doncs bé, aquesta hora comença a Madrid una manifestació convocada per Vox en contra d'aquesta possible amnistia i també per la unitat d'Espanya. I tot i que els convocants són els ultres, ja s'hi han deixat veure personatges d'altres partits, com l'expresidenta madrilenya Esperanza Aguirre o l'exdirigent de Ciutadans Juan Carlos Girauta. I anem en directe des de a Madrid, Roger Perciba.
Sí, bon dia. Una manifestació que convoca DANAES, la Fundació per la Defensa de la Nació Espanyola, i que convoquen una seixantena també d'entitats cíviques i polítiques en contra de l'amnistia. El lema és la unitat contra l'amnistia i el cop de Sánchez. L'únic partit que de fet té representació en aquest acte és Vox, tot i que també hi havien convidat, tot i que la Fundació també hi havia convidat el Partit Popular, que no hi té representació, però com dèieu, figures destacades d'aquest partit com Esperanza Aguirre s'hi han deixat caure.
Ayer Pedro Sánchez dijo que iba a hacer de la necesidad virtud. Bueno, pues no. Yo le digo a Pedro Sánchez que el fin nunca puede justificar los medios, que tenemos que luchar para que España no se pliegue, no acepte el chantaje de quienes quieren romperla.
De moment, la Fundació DANAES ha aconseguit omplir aquesta plaça de Colón de Madrid en un acte que acaba de començar i on s'espera que prengui la paraula d'aquí uns instants el president de Vox, Santiago Abascal.
Seguirem pendents, doncs, d'aquesta marxa organitzada per aquesta fundació vinculada directament amb l'extrema dreta espanyola. I també en marxa aquesta hora a Sineu, a l'illa de Mallorca, l'acte de rebuda i de suport a Valtònic, un acte en què el raper està acompanyat d'amics i de família, que assegura que és la prioritat que té ara, estar amb ells. Ho ha explicat, de fet, només aterrar a l'aeroport Port de Son Sant Joan, a Mallorca, pels vols de les 9 del matí.
Gaudir del menjar, perquè a Bèlgica se menja bé, però no se menja tan bé com a Mallorca. Gaudir de la meva predina, que té 85 anys i l'he vista només un cop en 6 anys, i crec que he d'estar amb ella, l'he de cuidar, és moment d'estimar i també és moment de respirar, de sentir-me a mi mateix, de sentir les meves extremitats.
Valtònic també ha carregat contra l'estat espanyol per no admetre una falla evident del seu sistema, que és com descriu que es condemni a qui llanci injúries contra la monarquia. Aquesta és la condemna que va rebre 3 anys i mig, que ja ha prescrit. I de l'òrbita internacional, el nombre de palestins morts a la Franja de Gaza pels bombardejos d'Israel des que va començar la guerra amb Hamas el 7 d'octubre ha superat ja les 8.000 persones, segons que acaba d'informar el govern de Gaza, mans de la milícia. Això precisament quan Israel ha eixamplat la incursió a la franja, assegura que ja controla prop de 2 quilòmetres de franja al nord de la ciutat de Gaza. De fet, l'exèrcit israelià afegeix que ha enviat més tancs i soldats a l'interior de l'enclavament i que ja hi ha combats directes amb Hamas. A banda, els bombardejos continuen i a hores d'ara el risc és un atac aeri a l'hospital del Quds. L'exèrcit hebreu n'ha exigit l'evacuació i hi ha centenars de pacients en estat molt greu. També ha informat Israel que està disposat a permetre un augment de l'entrada d'ajut humanitari a Gaza els propers dies, sempre que la població civil es mantingui a la part sud de la franja.
Esports, i el Kai Gundogan critica el conformisme que va veure el vestidor del Barça ahir després de la derrota 1-2 al Clàssic contra el Real Madrid.
I have to be honest, not as much as I wish.
Vull ser honest, però sense passar-me. Vinc del vestidor i, òbviament, la gent està decebuda, però després d'un partit tan important i un resultat innecessari, m'agradaria veure més de ràbia i decepció, i això és part del problema. Han de florir més emocions quan perds i quan saps que pots jugar millor i fer-ho millor en certes situacions, i no reacciones.
And you just don't react?
El Barça és tercer a la Lliga, 4 punts de liderat que comparteixen Madrid i Girona, i pot acabar la jornada a quart. Si l'Atlético guanya aquesta nit a l'Alavés al Metropolitano, tindrà un punt més que el Barça i encara té un partit pendent. El centrecampista del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, s'estarà de baixa un mes i mig com a mínim per la fractura en un dit del peu esquerre. A 1:15 començarà el partit Baxi Manresa o Camp Murci a la Lliga CB de bàsquet. I el Mundial de MotoGP s'estreny. Jorge Martín ha guanyat el Gran Premi de Tailàndia i és a 13 punts del líder Pecco Bagnaia, que ha acabat segon.
I pel que fa al temps, el cel continua enterbolit o mitja nublat en general i més tapat al Pirineu, sobretot al sector de Lleida, on es poden escapar alguns plogims o gotellades. El vent encara es deixa sentir amb ganes a les cotes més altes de la serralada, però també en altres punts de muntanya. Demà començarem la setmana amb un cel més gris a tot arreu i també amb algunes pluges febles.
Via Lliure amb Xavi Mundó.
Carrefour i Carrefour Pones, de les compres superiors a 40 euros en joguines i bicicletes, te'n retornem un 40% per les properes compres. Només fins al 31 d'octubre. Carrefour.
Una bona salut bucal és indispensable a les nostres vides. Per això, el primer pas és la prevenció amb Vitis.
Protegeix i cuida la salut de les teves genives amb la gamma especialment dissenyada i formulada de raspalls, pastes i col·lutoris amb CPC de Vitis Encias. De venda a farmàcies i per farmàcies.
Vitis. Més que una boca, és salut.
Has vist la nova amiga del Pol? És ben estranya. Té veu d'ultratomba i no para de donar-li voltes al cap. Creus que vol alguna cosa amb ell?
Què dius? És la nena de l'exorcista que des que van a PortAventura que no se separa d'ell.
Aquest Halloween es quedarà amb tu per sempre. PortAventura World, Made to Scream, Made to Remember. Hotel més entrades des de 51 euros. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni el mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 6220. No tindrà ulls per a res més.
Reconeixes la seva potència només engegar-lo i fins i tot pots dibuixar la seva llum de darrera infinita de memòria. Però el que no saps és que ara mateix podries estar escoltant això des del teu Cupra. Ara amb entrega immediata. Tria entre els seus motors de combustible, híbrids, híbrids endollables i 100% elèctrics i estrena'l ja. Algunes coses es desitgen, d'altres passen. Cupra Ondina Auto, Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa.
Halloween al Tibidabo és l'època més terrorífica de l'any.
Fins al proper 12 de novembre, vine al teu parc i no et perdis el Wilhelm Freak Show, l'espectacle exclusiu del Tibidabo per a tots els públics. Més informació i compra d'entrades a tibidabo.cat. Una experiència emocionant recomanada per La Vanguardia.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford Puners. Xarxa Ford de Catalunya.
Els dissabtes i diumenges de 7 a 2... Via Lliure. Amb Xavi Bundó.
Ni
Hi ha coses que passen només al cap de setmana.
Bravo!
Ole!
Quin llistó, eh? Quin llistó.
Quins separadors, quina cosa que fan Jake. Bé, ara en parlarem, de Madonna. Hola, mossèn Nin, bon dia.
Bon dia, amics. No s'ha mort ningú més, no, Xavi, en aquest trajecte amb l'autobús que he fet, no?
He de dir que els concerts de la Madonna són el dia 1
sí.
i el dia 2, és a dir, dimecres i dijous de la setmana que ve, i bueno, ja ens ho trobarem. Ara de seguida farem l'embalat dedicat a ella, eh?
I tant.
Val, perfecte.
I tant.
Però abans, ara que ho deia també el mossèn Nin, avui que ens hem llevat amb doble notícia, notícia complexa, difícil. Una d'elles és la mort de Jordi Vila, que hi ha molta gent que pel nom no automàticament no pensava en algú, però és un actor, director de doblatge i cantant, sobretot, de les sintonies de molts dels dibuixos animats de TV3 que hem vist una generació, com aquest. De tot l'univers i del món sencer, el Lluís Corre tots i bon llant. El gran musculman, o aquesta. El rap més prodigiós. El Ramma, o també aquesta. Les que de Tortugues Ninja, fins i tot aquesta. Brutal, l'inspector Gadget. Però sobretot hi ha tota una generació que el recorda per aquesta sintonia. Aquest Bola de Drac que forma part de la vida d'una pila de generacions del país, i per això volíem saludar un moment a una persona que va treballar amb ell, que el coneixia bé i que és bon amic del programa també, Marc Zani. Com estàs, Marc? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
El Marc Zani, que és actor, director de doblatge, que hi hem conversat una pila de vegades, és d'aquells dies que et lleves i et queda amb el cos, i evidentment els que el vau conèixer, ja no dic la gent que no el vam conèixer directament i que generacionalment ens toca, sinó la gent que hi heu treballat, hem perdut molt.
Doncs sí, perquè a més, estava bastant fotudet, però ha sigut inesperat, no? De fet, teníem un dinar previst per fer, l'havia trucat, havia parlat amb ell pel seu sant, i bé, ell sempre estava molt animat, i realment ha sigut un... Dintre que estava ja fotudet, però ha sigut una sorpresa.
Com el definiries, ja no només com a persona, sinó professionalment?
Bueno, professionalment ja ho heu dit, és que ell durant una època, totes les cançons dels openings que es feien a TV3 d'anime, ell era el director artístic i moltes vegades les cantava. També de Disney, va participar en català amb Tarzan, amb Hèrcules, em sembla, vull dir, amb moltes.
Sí, i tant.
I d'actor, és que ell fa poc, vull dir, encara feia una de les darreres de Star Wars, també ell participava, és a dir, ell de fet va començar amb el tema musical, ell era, explicava moltes anècdotes, era cantant de bolos als estius, i bueno, era cantant músic, havia fet discos, i després va participar, va entrar al món del doblatge, i sobretot va entrar a través del tema musical, i com a persona era brutal. Jo sempre dic, una de les coses més meravelloses en aquesta vida és treballar amb un somriure, no? És a dir, sempre estar content i sempre anar a treballar i matar-te a riure mentre estàs treballant, no? I amb això passava amb el Jordi, és a dir, convocatòries amb el Jordi era un riure constant, però constant. Era d'aquells que començava a explicar acudits i no parava. És aquell típic, i els explicava molt bé, perquè un dels arts dels acudits és explicar-los bé.
I tant, sí, perquè pots passar-ho malament, amb un acudit mal explicat.
Totalment, sí, i ell els explicava molt bé, i podia estar hores explicant acudits. I això, mentre treballaves, doncs això era impagable.
Sobre el tema de Bola de Drac, òbviament el Marc Zani hi té un paper important, perquè vaja, era el so, era la veu del Goku, i per tant, per tota una generació ho ha continuat sent al pas dels anys, no? Però per veure la dimensió del personatge vinculat al tema de Bola de Drac, recordo, Marc, que fa uns quants anys, 4, es va fer un concert a Barcelona de la Dragon Ball Symphonic Adventure, i el cantant de la versió japonesa, de l'original, va convidar el Jordi Vila a l'escenari per cantar-la amb ell, i aquest que sentirem és el final de la cançó. mira l'auditori, la gent com d'emocionada estava amb això.
Sí, sí, clar. És que estem parlant de Bola de Drac i estem parlant de potser un dels openings més coneguts en català d'anime, no? És a dir, Bola de Drac, qui, encara que no hagis vist la sèrie, qui no coneix la cançó de Bola de Drac?
Clar, clar.
I ell sempre explicava que, diu és de les cançons que més complicades va tenir de cantar, perquè quan va anar a l'estudi, que en aquell moment era l'estudi on es va fer els primers capítols de Bola de Drac, ell explicava, diu, me'n recordo que em van donar uns cascos d'aquests que es posen a dins de l'orella, superpetits pel retorn. Clar, una de les coses pitjors en cantar és no poder sentir-te tu mateix, no poder sentir la música, no? I, doncs, ell diu si et fixes, estic molt estrany cantant amb molt agut, però és que no em sentia amb aquells cascos. S'ho va passar molt malament i, curiosament, és de les més conegudes i més celebrades amb la història audiovisual catalana, està clar.
Feia temps que s'havia retirat el Jordi Vila o no?
Ja feia uns quants anys, potser uns 5 o 6 anys, ell patia del cor i al final va tindre... Me'n recordo que jo el vaig convocar, amb el dret que vaig convocar-lo és amb la sèrie One Piece.
Sí, coneguda, de molt èxit.
I el vaig convocar per un personatge bastant important i que era fixa i tal, i els últims episodis ja em va dir que ho tenia que deixar, que el tenia que substituir amb tota la tristesa, però perquè el metge li havia dit que tenia que descansar i deixar la feina. I estava retirat, però estàvem en contacte amb ell, l'havíem vist, ens parlàvem i sempre podia estar fotudet, però sempre amb un somriure a la cara.
One Piece, en català, dius, la versió?
Sí. Ell feia un personatge, el Jinbei, que és un personatge que surt, el Jinbei que surt ja al One Piece en els darrers episodis que vam doblar, i és un personatge que els que són amants del One Piece coneixen que és un personatge que després es converteix en un personatge important, i al final el vaig tenir que substituir perquè va haver de deixar-ho. Però ell potser fins al 2012, així, va... 2012 o 2015 va estar treballant.
Doncs bé, avui lamentem efectivament la pèrdua del Jordi Vila, perquè per moltes generacions és allò que aquella connexió gairebé des de l'estómac amb una pila de gent, de veus i de sons, que són els de la nostra infantesa i que, de les quals, evidentment, el Marc Zan informa part de forma molt, molt directa. Gràcies, Marc, una abraçada.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. I l'altra notícia que hem tingut és la mort de Matthew Perry, del Chandler, de Friends. Hi ha una persona que crec que ens està escoltant que està vinculat a forma absolutament directa amb això que estàvem dient ara del doblatge, que és el José Posada, gran actor de doblatge de casa nostra i l'home que posa la veu al Chandler. Què tal, José? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com esteu? Al matí t'hauràs llevat i t'hauran dit s'ha mort el Chandler, que és un personatge que l'interpretes 10 temporades i que gairebé devia haver-hi un vincle emocional amb ell, no?
Doncs sí, la veritat és que m'he llevat aquest matí que el mòbil treia fum de missatges de gent que em comunicava la trista notícia de la mort del Matthew Perry. I sí, veritablement trist, perquè era un personatge entranyable, és un actor que després l'he doblat en alguna que altra pel·lícula també, i sí, veritablement se't queda el cor una mica encongit.
Com era doblar-lo, el personatge? Perquè el personatge era bastant histriònic, tota la sèrie bastant histriònica, segons com. Què tal era de doblar el Matthew Perry?
Home, era molt difícil de doblar. Tenia molts dubtes, titubejava molt... era un personatge molt insegur, molt, molt graciós. Jo crec que era per la part meva, tal com ho veia jo, el personatge més entranyable d'ells, perquè era, no sé, era com un ànima en pena, el pobre.
Era bastant patós, moltes coses li sortien malament, no?
Sí, i a més cada cop que obria la boca pujava el pa. Vull dir, és aquest que anava ficant la pota contínuament. Però sí, a mi veritablement em va acompanyar en una època molt bona de la meva professió. Vaig aprendre molt doblant-lo, em va ensenyar moltes coses perquè tenia una vis còmica increïble i veritablement trist, perquè sí que és veritat que ara feia ja uns quants anys, em sembla que l'última vegada que l'havia doblat fa 5 o 6 anys en una minissèrie que feien una estranya pareja i sí, ja es veia venir que era un actor que no tindria un recorregut molt llarg, ja no pel fet de que hagi mort,
sinó perquè tenia massa problemes, massa problemes, massa depressions, i, bueno, són aquelles notícies que sempre t'agafen a contrapeu, però que es veia una mica venir.
Sobre aquest Friends, que són més de 200 episodis, no? I al llarg de 10 temporades, que això tècnicament són 10 anys, o sigui, el que dèiem abans a l'inici del programa, que la diferència entre el consum de les sèries d'abans i ara és això, o sigui, que tu pots estar vinculat de forma directa cada setmana en aquella època durant 10 anys de la teva vida i, per tant, forma part dels 10 anys de la teva vida. També de la teva, a l'hora de doblar-ho. No sé si vau arribar aquell grup de gent, perquè sempre devíeu ser els mateixos, no sé si van haver-hi canvis de veus, crec que no. Vau arribar a vincular-vos una mica com passava amb els actors de Friends, o no?
Home, ja entre nosaltres, entre els 6 personatges fixes de la sèrie, hi havia un vincle molt fort, perquè ens coneixíem de feia molts anys, havíem coincidit amb molts doblatges, fora dels estudis també teníem una bona amistat. No es va substituir a ningú durant la sèrie. Malauradament, quan va acabar la sèrie, al poc temps ens va deixar la Concha Valero, que doblava la Mònica.
Oh.
Però ja s'havia acabat de doblar la sèrie. Mm-hmm. De fet, em sembla que el Friends Reunion, que hi va haver fa un parell d'anys, evidentment no era la Concha la que doblava la Mònica.
Sí.
Però sí, el vincle que teníem entre nosaltres era molt fort. Les dues o tres primeres temporades van poder coincidir en el faristol els 6 personatges, els 6 actors de doblatge doblant cadascú el seu personatge, però ja a partir d'aquí ja es va començar a complicar per qüestió de sol, de gravació, del 5.0, de que havíem de gravar per separat, i a partir d'aquí, doncs sí, ho vam fer ja bastant... Ja no coincidíem tant a l'hora de doblar la sèrie, però la química que hi havia entre els 6 era bastant alta.
José Posada, una abraçada ben forta, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. L'actor de doblatge que li va posar la veu al personatge de Chandler, de Matthew Perry, que avui efectivament ens deixava a l'edat de 54 anys, per sorpresa aquesta matinada, que l'han localitzat mort a casa seva a Los Angeles. Red, si anem a la velocitat, Red, podem fer un minutet, i de seguida anem amb la Madonna i l'embalat de mossèn Nin, ara que ja han fet les exèquies, no? La part de la missa que és de les exèquies.
M'han vingut moltes imatges al cap d'allò molt engorilat al sofà de casa amb els pares, botant a dos peus al sofà, cantant Sola fabulosa tortuga.
Ja t'he vist molt motivat.
Després em vaig veure en la mateixa situació, però a puestos on punxava Nando Discontrol, amb la mateixa engorilament.
Ja es veia. Ja es veia aquella època. Ja es veia aquella època que tenies aquella tendència.
Quina engorilada, per l'amor de Déu.
Va, un moment, ara tornem, Tortuga Ninja. Fins ara.
Esplau, la diversió està assegurada per a tota la família. Vine del 27 d'octubre a l'1 de novembre als tallers gratuïts de Halloween per als més petits, on es faran experts de l'escola de bruixeria. I a més, participa en el sorteig d'una targeta regal de 200 euros. Consulta horaris a esplau.com/brujeria.
Hi ha tradicions que ve de gust celebrar, sobretot si és amb panellets. Per què no tasteu els panellets del forn Mistral? Els fem un a un, amb molta cura, perquè siguin ben deliciosos. De pinyons, de coco, de taronja, de cafè... Com que són fets i cuits el mateix dia, els panellets del forn Mistral us portaran records de la vostra infantesa. Són com els d'abans, acabats de fer. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. Panellets de veritat.
Què fas els dies 9, 10 i 11 de novembre? L'ONG Pallapupes et necessita. Som els beneficiaris de la campanya de Condis La ceba que fa riure. I estem buscant persones voluntàries per assolir el nostre repte, omplir de riure els hospitals. Ens ajudes? Apunta't ara a pallapupes.org i tria el supermercat Dia i Torn que et vagi millor. El 100% de la recaptació es destinarà a l'entitat.
Et dediques a l'hostaleria? El proper divendres 3 de novembre, la plataforma Square et convida a una experiència única en què l'humor i la gastronomia s'uneixen per fer evolucionar el teu negoci. T'esperem al nou mercat gastronòmic Born 14 de Barcelona amb experts i influencers del sector i la presentació d'Àngel Llàcer. Apunta-t'hi abans del 2 de novembre des d'Instagram, @SquareEspanya.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Dos quarts d'una del migdia, què, posem els rombos o no?
Home, avui sí, eh?
Aquesta part del programa podria contenir traces d'eufòria i entusiasme. No és recomanable escoltar aquesta secció si esteu cuinant. El programa no es fa responsable de res si se us crema el sofregit. L'embalat del dia lliure.
Visca l'embalat.
Quina nova versió, no?
Quin bolot.
A veure.
Visca l'embalat.
Mossèn Oscarrín, bon diumenge.
Bon diumenge, amigues.
Com esteu totes?
He saludat a la Mireia Garolera ni al Blai Morell, perdó, eh?
Bon dia.
Els Escolanets.
Quina veu, Xavi, eh?
Sí, avui de doblador, també.
La de Jordi Vila, sí.
Acabes de fecundar a mitja
Catalunya. No era Catalunya, jo, eh? Era el Blai.
Sí, era el Blai. Bueno. Amigues, avui vinc amb el cor ple de joia sí. I les butxaques buides, com sempre.
Què? Amigues.
Bueno. No.
Els has gastat?
Bueno, en panellets.
Sí, és que no sabeu com van els panellets. No,
una mica de Santa Maria del Mar, eh?
Posa'm el xiquitín, sí. Posa'm l'ego xiquitín. És que... Bueno,
què?
Ja m'ha arribat aquell dia que... Bueno, pues ja, és que sempre diuen... Que el posem sempre per el mateix... Sí, està més barata la cocaïna que els panellets.
No,
les coses com són! Per l'amor de Déu! No consumiu ni una cosa...
No.
Ni tampoc parellers d'aquells de panificador...
No, que
jo és goma dos, sí, per l'amor de Déu.
Goma i després dos.
Apigues totes. Avui ens hem citat a la parròquia del Via Lliure per parlar d'una santa a la qual venerem i de la qual tenim una petita capelleta aquí a la parròquia del Via Lliure.
No,
al costat, sí, al costat de la sagristia, Xavi, i al costat de les dues neveres de bar que tenim per conservar el vi de missa fresquet i les teves 253 llaunes de Coca-Cola que prens cada diumenge. Xavi, Coca-Cola, men. Avui rebem a una persona que va començar com moltes de les mames que ens escolten ara mateix, fent de gogó a antros infames.
Ah, sí?
Sí, però no de Capellades o de Santa Margarida dels Monjos. Aquí estaríem parlant de Nova York. Ojo, els pitjors antros del món estan allà, amics.
Bueno, és que, perdona, això un dia ho haurem de parlar.
Sí.
La idea aquesta no ha estat en clubs de Nova... Escolta,
ui, sí.
A veure,
bueno,
que hi ha jo... alguns clubs, alguns puestos d'aquests, que sembla que, ui, sí, és Nova York, i són...
Jo m'he sentit més...
Cau la paret, però, vamos, una pudor, unes coses...
Jo m'he sentit molt més segur a les 3.000 viviendes...
Ah.
Que alguns puestos a Nova York, que has de fer 4 hores de cua, perquè després, com aquesta famosa, aquest famós club de Berlín, que es diu Bergheim, que fas 4 hores, Xavi, 4 hores de cua, arribes a la porta i et mira un senyor i dice, ¿dónde vas a ir vestido, piltrafilla? A casa, que parece un taxista. Aquí no s'entra així. Pues això. Amics, avui fa 40 anys que va començar la carrera meteòrica d'una de les icones, i no només musicals, ara en parlarem, del segle XX. I diem que la venerem en aquesta Santa Casa perquè el Via Lliure i a l'embalat, si som algú, és que no som aquí distants. I no ho serem mai. No ens agraden les mitges tintes, no ens agraden les pizzas com mitges hawaiana i mitja pepperoni. Ens agraden les coses amb cos, ànima i amb implicació. No ens agraden les infusions de camomila. Ens agraden les familiars de quatre formatges regades amb gibrelles i gibrelles de Coca-Cola i després una galleda de gelat aquell xunqui express joc i preciosi, o com es diguin, aquells de plàtan amb encenalls de xocolata i topping de galetes birba. Ens agrada lo fort! Lo disruptiu. La gent que s'hi juga al coll per les coses que hi creu. La gent que trenca amb la norma i l'academicisme per generar algo nou, una nova estètica, una nova avantguarda que ens permeti creure que en lo no convencional, en lo que està fora de norma, hi ha altres cotes de bellesa, amigues, cultura i espectacle.
S'està convertint en Jordi Hereu.
Sí, sí,
has dit Jordi Hereu i també us he de dir una cosa. No mengeu 25 panellets com jo abans de parlar pel micro perquè tengo la boca com el desierto del Sàhara ara mateix. Amigues de cheerleader a Michigan, fot el camp, el 79, va cap a Nova York amb $35 a la butxaca per incorporar-se com a ballarina amb Patrick Hernández. Us sona Patrick Hernández, aquell del Born to be Alive, que es donava amb el disco del Beat Colacao,
sí, sí,
a la Caixa Penedès,
sí.
Born to be Alive. Doncs pues Madonna ma santa Madonna va començar a moure les natxes amb el senyor Patrick Hernández. 4 anys després, recordem, 79, 4 anys després, coneixeríem a la que avui és la reina del pop i celebra els seus 40 anys sobre els escenaris. El naixement d'aquesta santa com a estrella va ser el 83 amb aquest tema de pop xiclós. Amigues totes, que us tenyiu d'arròs, però porteu la catifeta ben bruna, per totes vosaltres, avui tenim a la mare de Déu de les mamarratxes, a la dona i deessa artista més important del segle XX. Amigues, veiem ja amb Lucky Star de Madonna.
Tindrem aquí a dimecres.
Dimecres.
No sé què toca ja, però...
Sant Jordi, no?
Sí, és Sant Jordi. Està 2 dies, a més, amb una cosa que és... coses que ara tornen a passar, que és que abans venia una gira internacional d'un artista com a Madonna i com a mínim tenia 3 punts a l'estat. Ara només o va a Madrid o a Barcelona. Ha canviat molt el negoci, eh?
Va, que tinc ganes de regalar coses.
Vamos ya con el mercadillo. A veure què tenim.
No, obrirem un confessionari vinculat a Madonna, què et sembla?
Home, i tant.
Per la gent que ens estigui escoltant.
Confessionari, eh?
I perquè s'animi la gent a participar sobre aquests èxits, sobre el personatge, sí, etc. Posem en joc entrades per un festival molt, molt xulo.
Home.
Que passa, a més, a la teva zona.
Sí, al costat.
Al Llobregat.
Sí.
Que és, i que té vinculació amb tot el que estem dient aquests dies. Que si sí. Halloween, que si castanyada, que si Sitges, sustos, etc. Sí. Arrenca Molins aquest divendres. Home. I s'allarga fins al següent cap de setmana al Festival de Cine de Terror.
Hombre.
De Molins de Rei.
Clàssic,
tenim,
molt bé.
Va, un joc d'entrades per anar-hi al Festival de Terror de Molins. Què heu de fer per aconseguir aquestes entrades? Entreu a l'Instagram del Via Lliure ara mateix, accediu als stories i responeu la pregunta que hem penjat fa uns moments sobre el tema que més us agrada de Madonna.
Sí.
El tema que més us agrada. I entre els que participin tenim una entrada doble per la marató de 16 hores. 16, eh?
Ui, ui, ui.
Que fan de pel·lis de terror, que és la marató de cinema de terror més antiga d'Europa.
16 hores, eh?
Dos entrades dobles. Ja, dos entrades dobles per d'altres sessions del festival i una entrada doble per la Cluenda. És a dir, que triarem, per tant, diversos guanyadors. A les dues del migdia, allà mateix a Instagram, ho direm.
Vaya
les
regalar,
cançons que més us agradin de
Madonna. És
de
difícil triar, eh?
Sí, sí, i a Molins de Rei, recordem que estarà Mònica Usal a la porta fent sustos.
Estarà tallant...
Ojo que plou!
Estarà tallant les entrades.
Sí, sí, sí. Amigues, retornem a la mamarratxa més important de la història del pop. Retornem a Madonna. Va, fem un quadre, perquè s'ha parlat molt de Madonna i tal. Jo avui vinc a parlar de la gente li interessa, pues, coses sòrdides.
Ah, sí, de les coses de la trajectòria.
Que fan oloreta. Ahir un amic del programa em deia, bueno, faràs pràcticament un execrables avui, eh?
Sí, en vida.
No, ho deixo pel Santi i pel Malcolm McLaren.
El dia que passi.
Jo donaré 4 pinzellades. Va, comencem. Recordem que ella és d'una família americano-italiana.
Sí.
El seu pare... És que de vegades la gent diu, és que Madonna lo pasó muy mal, iba pidiendo bocadillos por la calle y unos peniques para pasar el día. Bueno, no és així, eh? El seu pare era enginyer de disseny de la Chrysler.
Carai.
A Michigan, vull dir, no estábamos fumando crack al lado de un bidón encendido, eh? I bé, però què passa amb el pare de Madonna? Què passa... italià, amics, que porta...
Madonna, Luis, Chicone.
Madonna, Luis, a casa de Mare Lluïsa. Ara ho parlarem perquè la seva mare es deia igual, Madonna, mm-hmm. I a ella, de petita, li deien Nona.
Ah.
Nona per distingir-la de la seva mare. Aquest pare, enginyer de la Chrysler, té unes fortíssimes conviccions catòliques i cristianes.
Un home de bé.
I què va passar? Doncs que la seva mare, a l'any, imagineu-vos, finals dels 70, principis dels 80, va tindre càncer de pit. Mm. Aleshores, la medicina no estava tan desenvolupada, ni fins i tot en les cures pal·liatives, ni pel dolor. Madonna es va menjar tota l'enfermedad de la seva mare, amb un distanciament brutal per part del seu pare, i ella diu a les seves memòries que quan era molt petita, crec que tenia 6 o 8 anys, quan veia plorar la seva mare, ella l'abraçava i ella amb 8 anys ja sentia una tia molt més forta que sa mare i que tenia que lluitar per la seva vida i per les seves conviccions amb 8 anyets, que de vegades tractem a Madonna com una mamarratxa i tal, que també, però ojo amb la història del lloc. El pare deixa tirada la mare, es torna a casar amb aquelles fortes conviccions cristianes i tal i tot, se desmorona el mundo de Madonna i aquí ve lo fort, el moll de l'os de Madonna. Vull que això s'entengui bé el que diré. Madonna és, té un fort sentiment anticatòlic, però no cristià. Ella és cristiana. Tota la iconografia de Madonna és cristiana, absolutament. És, mira, perquè ens entenem, és allò que ens diu de vegades el nostre amic Jordi Basté i José María García, de "Yo soy católico, però m'han quitat les ganes de ir los domingos a practicar". És això, però portat a l'extrem. Aquelles conviccions que la van xuclar de petita les veu reflectides en son pare, i al 84, amb l'àlbum Like a Virgin, allà ho aboca tot amb aquesta fantàstica cançó d'aquest àlbum.
Cançó per la història.
Cançó per la història. Tenim tota aquella... És important això, aquesta iconografia, aquesta imatge del cristianisme, de Jesucrist, després ho veurem, Like a Prayer, etc, i tot això, no? És molt important aquest concepte perquè de vegades hi va tindre problemes en l'Església, la volien escombregar. A Madonna va ser tractada durant una època, no podia, de fet es van suspendre gires a Itàlia.
Sí, amenaça d'excomunió?
Sí, sí, amenaça. Va tindre un pollo molt gran i això ella sempre ho ha explicat i com sempre, jo com a catòlic també practicant, sempre estem envoltats de reaccionaris analfabets a l'Església i això és un problemón perquè quan t'expliquen claro y meridiano la diferència entre cristianisme i catolicisme i no la vols entendre, és que tens un problemón. Mm. Ara, a que ens agradi més o menys que una senyora refregui com una dinamo contra un crucifijo, que posi un cris de color negro, un Sant Sebastián homosexual, no, lo siguiente, etc. Bé, això és iconografia i trencament. Són les vanguardes. És a dir, és que no hi ha més. Quan has de trencar en un període anterior, has de fer unes coses que són, a vista d'uns, un sacrilegi, però a vista d'uns altres és mirar cap al futur. I gràcies a aquest trencament que va fer Madonna, insistim, al 84, no antes d'ahir i tal, ara tenim, podem veure escandalitzar-nos, per exemple, amb la senyora de OT que baila de una manera delante de niños de 14 años i d'allò. Escolteu, jo a Madonna, al 84, la vaig veure que s'apartava les calcetes, Canarias y enseñaba el canario y deia, soy criadora de canarios y este es mi campeón. Escolteu, allò sí que era disruptiu i no trencador, i no una senyora que tiene un magmenú i diu, bueno, es que bailo así un poquito con el culete. Escolteu, una altra cosa que va ser disruptiva i...
Estic recordant ara que aquesta cançó és la que genera aquella conversa de Reservoir Dogs,
ara,
de Tarantino.
Clar.
De què vol dir la cançó?
Sí.
Que, ostres, que és una escena meravellosa del
cinema. No només amb aquesta, ara veurem, perquè totes les cançons de Madonna tenen un o dos varios punts de vista o te les pots prendre d'una manera. Ara parlarem amb unes que venen ara, i sobretot, segons la vegis, des de la perspectiva hetero o des de la perspectiva homosexual. Ara en parlarem. Què va ser pionera també? Ella va ser pionera i sandunguera en barrejar estils, en fotre... Va ser la primera a mix al 84, no ara al 2000 o al 2020, de fotre latineo als temes. Fotre conceptes llatins amb una estrella de pop anglosaxona americana, a l'època era tu arribaves a una discogràfica i deia, quiero poner unas castañuelas aquí, i deien, atrás...
L'aterratge del so llatí en el pop i tal, sí, és molt més finals dels 90, no? Que ja t'arriba tot uns Shakiras i tota aquesta gent, no?
Pues ella al 84 ja feia... Vull recordar només una dada esfereïdora. Madonna és la senyora que més discos ha venut a la història. Es calculen que ha venut més de 300 milions de còpies.
Ja no guanyarà ningú.
O sigui, no, és que viene Beyoncé, Dua Lipa, que li fan una miqueta pudor als peus i tal. No. Aquesta gent, ara ho parlem a mi que ho trencat. D'aquí 50 anys recordarem a Dua Lipa. D'aquí 50 anys recordarem a banda del vídeo de los monstruitos a Lady Gaga? No. A Madonna sí. Estem parlant d'una icona cultural de la cultura pop i de la música. Escolteu, aquest tema que sonarà ara, que és del 86, és segurament és un dels darrers temes que ella, perquè ella és una visionària, ja veia el 86 que jo ja el pop com a tal ja s'estava acabant. Ja estamos introduciendo a caixes de ritmes, una miqueta d'electrònica del 80, però ella ja veia que això s'acabava i va fotre aquest tema que és un dels darrers pop de Madonna, també de l'àlbum True Blue del 86 que es diu Open Your Heart. És
mossèn, mossèn, ei, moderació.
És molt... Perdona, vull dir una cosa, per si no, no s'havia notat, sóc integrista de Madonna, eh?
Sí, sí.
Madonna Believer, amigues...
Bueno, portes una estampeta.
Sí, una estampeta, tu retratito, lo llevo en mi cartera.
Ara.
Open Your Heart del 86. Ara estem aquí veient. Això és sandunguero. Sí, això és d'agafar-te la brusa i que se ve el malic i venga i tota la...
Fet un nus, eh?
Correcte. Ara es balotades. El fricandó ja hem parat el foc.
Home!
Temps, espero,
home.
Perquè si no, a veure, hem de
tocar. Cantarà, no?
I si no, escolteu, amigues que esteu ara pringant i cuinant a casa. I si no, toma pel cul i truqueu a Telepizza. Venga, endavant i hi ha altra cosa. Escolteu, allò que dèiem del latineu, ojo, que això és del 86, i ja escoltem ara, amb el tema que escoltarem ara, que és una preciositat de tema, perquè Madonna té aquella cosa que també de vegades és molt trencadora, és ara t'ensenyo el pit, el cul, ara et dic caca, quedeu por lo pelos, però després tenia aquella sensibilitat que dius, què t'has tomat? Que no em paro, que no pot ser que primer estiguem a l'ala dalt de tot el pòdium, no, i amb aquells toques de melodia i de tal, i escolteu, això... És el primer tema a la història de la música pop que sonen unes castanyoles i una guitarra espanyola que va triomfar i va ser número 1 al 86 i es diu La Isla Bonita.
debatíem sobre la... sobre la idoneïtat de cançons així, més lentes dins d'un disc, no? Que fa la impressió que sempre hi ha d'haver-hi l'encàrrec de... Posa'm una baladeta,
sí, si pots. Els americans tenen això. És, ja siguis l'artista pop internacional, però sempre has de passar pel peatge de baladita. Ja siguis Lady Gaga, Sia, Dua Lipa i tal. Hi ha gent que ho fa bé... Hi ha gent que ho fa malament, hi ha gent que, sisplau, abandonen immediatament l'edificio. Pues això. Madonna és d'aquelles que a mi particularment i a la Mireia ens agrada més sandunguera, més de totalment ballar, més... Sí, sí. Però aquesta és un mig temps, tampoc és una balada, no. Però està molt bé. I aquest top, insisteixo, 86, sí, encara sí. Estava Xavi Norris baixant de Montjuïc del d'allò, i, pues, hòstia, unes castanyoles, una guitarra espanyoleta, i no, ara ja... Ara ja
so llatiqui, clarament.
També. I correcte. Però 86, és que ara ja tot és latineo. Sí, sí, ara ja, hòstia, doncs el 86 era una rara avis brutal. Va, i ara anem amb una cosa que jo tinc al cor i anem amb el gospel més exitós cantat per una senyora blanca. El 89 treu aquesta pregària acompanyada d'un altre vídeo que passarà a la història de l'audiovisual. Parlem d'aquestes coses. No sé si un vídeo de Lady Gaga d'aquí 50 anys encara es posarà a l'SMUC o a escoles de cinema. Els vídeos de Madonna es posen a escoles de cinema. Els vídeos de Michael Jackson es posen a escoles de cinema. Sona ara... I el que sempre hem dit, no? La importància de lligar l'estètica sempre amb la música. I això... és per mi pràcticament un quadre de Velázquez. Sona a l'embalat el tema del 89, Like a Prayer.
El vídeo, si ningú l'ha vist, és allà, sí, bueno, en una església, ella
tal, pues, tot això que parlem...
Anava a dir que aquesta cançó ha sigut sentir-la i pensant les versions discotequeres, completament, sí, que han sentit.
Introduem ara aquest tema. Madonna va ser pionera també a finals dels 80 de començar a treballar... Madonna no és compositora, no és executora, Madonna és una... Perdó, és executant, però, bueno, té el talent que té, però totes les cançons de Madonna li han fet. Ella no escriu ni compon cançons. A partir de final, estem parlant del 89, ja comença a envoltar-se de productors que són discjòqueis. Perquè Madonna, ja ho hem explicat abans, ja veia que a meitat dels 80 vindria tot el que després seria la música electrònica de ball, els clubs, allò que hem parlat sempre del clubbing, l'eclosió dels festivals i de que passa l'electrònica a ser el nou pop. Això Madonna ho veu. I el 89 diu, hòstia, sé que l'any vinent, el 90, ja començaré a fer música pràcticament per discoteques. Vull acomiadar-me de la meva façana, perquè vaig començar la meva carrera amb el pop, amb aquesta joia, que és una passada de cançó. Escolteu el que sempre diem, si podeu escoltar aquesta tarda i tal, la playlist de la Munts Cascos, escolteu com sona Cherish del 89.
L'alegria, eh? L'alegria del comiat.
Xeris, tu...
Per cert, ara que està parlant de comiats i d'alegries i tot això, Madonna, dimecres i dijous, ve a vendre hits?
Jo tinc la sensació de que Madonna és conscient de que és la seva última, la seva darrera gira mundial. Jo crec que Madonna...
Quina té, 60...
Sí, però ja no,
65.
No és qüestió d'edat. Encara que tinguessis tal... Tu quan has portat una certa vida, com es diu, a la carretera, ja no aguantes fer una...
I el tipus de concerts, no?
El tipus de concerts. Vull recordar que Madonna surt a pelo a l'escenari, porta... Això diuen la gent que s'ha copiat una miqueta de Rosalía, porta una posada en escena que són pantalles, i a dalt hi ha com una corona. Ella surt coronar. A la Sanix, surt corona, no, en serio, surt corona com a Madonna, com a Santa Mare de Déu, i a dalt té una corona encara més gran que allò, projecta coses, llums i tal. Jo crec, i per el tracklist que he vist, Madonna tirarà de molt de hit, perquè jo crec que aquesta és la darrera gira mundial, i jo crec que Madonna és d'aquelles que, al contrari que el Rolling Stones, no li perd la pasta. I diu, arribo fins aquí, ja, ara sí ja s'assembla més a un Felino, Madonna, per dir alguna cosa d'allò, però vull dir, hòstia, em vull acomiadar-me en dignitat fent un repasset i digo adiós con la manita, perquè ja no tinc necessitat d'anar com Mick Jagger, que li perd la codícia i la pasta. I per cert, deixa'm dir una cosa perquè me l'estic fent a sobre. A veure si aprenem, al Futbol Club Barcelona a no convidar a cenizos históricos i a gent que porta una mala estugança que t'hi cagues, com el senyor Drake i com el senyor Mike Jagger. El senyor Mike Jagger, per si no ho sabeu, la gent de la indústria és una gent que jo cada cop que el veig per la tele em persigno i em tiro sal per darrere de l'esquena. I hi ha un altre tio que no es pot pronunciar el seu nom, però no, i no el pronuncieu mai perquè dona mala sort instantània. És un senyor que va composar Bravo por la música. I fins aquí ho deixo.
Hi havia un altre també.
No, és que hi ha diversos. És que ja m'estic tocant el cap tota l'estona perquè...
El del vals.
El de Bueno, deixem de parlar de cenizos i parlem de la mamarratxa, més mamarratxa que tal. Arriba als anys 90 i ella, com a gogó i clúber, què és una clúber? És aquella senyora que comença a sortir els dijous a la nit perquè li agrada ballar en una discoteca. I va a discoteques, a clubs concrets, a veure a disjòqueis concrets que li fan ballar. Madonna, als 90, s'envolta de tota aquesta patulella de disjòqueis de House de Nova York, val? I sabia perfectament que els 90 serien l'electrònica de ball i seria un remember de la música disco proposada als 90. I què fot? El 90 treu aquest tamarral que és històric i que es diu Vogue. Meravella, Vogue, ara parlàvem d'ella. Això és el que 25 anys després la gent ha descobert gràcies a RuPaul, això dels dracs que ballen d'aquesta manera.
No, 25, no, 35 anys
35 anys després, Bueno, és que el meu cap jo encara continuo tenim 18. Doncs tot això, als 90, ella ja veu, diu, hòstia, comença amb el Vogue i tot. Això, aquest tema, és tan trencador que la societat pop no estava preparada per això. Tu veus el vídeo i ja veus, hòstia, aquella gent fent allò amb les mans. Després, allò és... El club underground porta Madonna la baixa estofa dels clubs underground d'homosexuals negres i porto-riquenys de Nova York el porta al mainstream i el fa mundial. I 35 anys després tenim fins i tot una sèrie de televisió exitosa